Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air.
Jo els he de confessar que és la primera vegada que la convidada que saludarem tot seguit, de fet, col·laboradora d'aquest programa, veig ballar aquí a través de la plataforma de videoconferències. I, no, mira, no estem en directe, que de vegades fica aquí que estem on air o live o no sé què diu, amb un marcador i uns minuts que van corrent. Però això ho hem d'estudiar, insisteixo, eh? Torno a dir un cop més, trucaré al telèfon... No, aquell no, aquell és de l'audiència, és atenció per l'audiència. Trucaré el telèfon d'atenció de... del programa, no sé, de l'equip, a veure què hem de fer amb tot això, de què ens veiem aquí i no en fem... Vull dir, tenim de molt de material audiovisual que no l'utilitzem, i això no pot ser. En tot cas, en aquesta hora de la tarda, el que fem nosaltres és marxar fins als estudis de BXC Ràdio, perquè allí tenim a la nostra companya, Paula Jansà. Paula, bona tarda, bon dimecres.
Eduard, bona tarda, igualment.
Tu no ballaves?
Jo és que m'esperava una altra cançó, el Curto m'ha decepcionat, li havia dit una altra, molt mal, molt mal.
Esperaves una altra cançó?
Sí.
Sí? Això,
ara,
aquesta
ara la posa.
Què és aquesta cançó, però? L'altra sí que la coneixia, aquesta no em sona. Ui.
Eduard, això no et sona?
Que... Ai, no, ara
Tremendo
no.
Temazo, com pot ser? Espera, escolta'n una mica.
Jo t'he de confessar que m'agradava més l'altre, què vols que et digui, eh?
Cuando zarpa el amor de Camela, pues això és un temazo, entre anar a sortir de festa.
Molt bé, no, doncs escolta, si Camela fa contenta la Paula, si us plau, deixem Camela. Escolta, avui posem la mirada en la salut mental i ho fem parlant de sentiments, com per exemple això, aquesta estima que podem tenir, o aquest amor, suposo, que per aquí van els trets.
Sí, perquè Edu, tot i que pels catalans i catalanes el dia de l'amor és el dia de Sant Jordi, avui hem volgut aprofitar que aquest cap de setmana va ser Sant Valentí per parlar sobre l'amor i les relacions duraderes i tots els dubtes que sorgeixen entorn d'aquest tema. Amb qui tu, com tu dius, posem la mirada en la salut mental és amb la nostra psicòloga al programa i també presidenta del Col·legi de Psicòlegs de Tarragona, l'Eva Llàtzer. Eva, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Jo t'he de dir que...
Ets més de Camela o ets més de Love is in the Air que escoltàvem abans, Eva?
Home, a mi el Love is in the Air m'ha motivat moltíssim. Sí. Bueno, m'he posat a ballar perquè ho he de confessar, la meva passió, l'altra passió a part de la psicologia és la dansa i el ball.
Ah, sí?
I encara, sí, fins que el cos m'aguanti, que ara amb l'edat que tinc ja em comença a fer mal tot, ballaré.
Doncs mira, descobrim facetes també aquí dels nostres col·laboradors i col·laboradores. Escolta, el dia que vulguis canviar la secció, vull dir que ho agafem i ho encarem cap a una altra banda, eh?
D'acord.
Eva, t'he de dir que m'ha costat una mica fer aquesta secció perquè crec que la gent li fa una mica de respecte a parlar de sentiments, no? Per què passa això?
Bueno, perquè quan parlem de sentiments és com si ens despulléssim, no? I, per exemple, doncs és impensable per a les persones que poguéssim anar despullats pel carrer, no? O que mostrar el nostre cos als altres. I quan parlem de sentiments i d'aquest sentiment més profund, com pot ser l'estimació o l'amor, doncs no deixa de ser... demostrar-te davant de l'altre d'aquesta forma més vulnerable, no? És a dir, et despulles, parlant metafòricament, i sembla doncs, que deixis i mostris més la teva part més sensible, que de vegades erròniament s'associa a debilitat, no? O a vulnerabilitat.
I a vegades també és una mica complicat saber diferenciar entre tenir amor i tenir carinyo, no? Perquè una cosa és que li sentis carinyo per una persona, però l'altra molt diferent és amor. En quin moment comença a ser amor i deixa de ser carinyo? Perquè jo crec que és una franja que és una mica complicada de definir.
Doncs, a veure, parlem d'amor quan hi ha projecte. Quan hi ha projecte en comú, quan hi ha il·lusions comunes i quan hi ha compromís. I parlem de carinyo, evidentment, amb un amor ha d'haver el carinyo, no? Hi ha d'existir, és un element indispensable. I després parlem de carinyo, doncs, que pot ser amb una relació, doncs, no tan propera, no? Ni no cal que hi tinguis un projecte en comú amb una persona, no? Amb un amic o amb una amiga li pots tenir molt de carinyo, fins i tot, doncs, amb un company de feina, no? Amb una companya de feina, però amb aquesta persona no hi tens, doncs, cap projecte comú ni cap compromís a nivell personal, no? És a dir, amor, estaríem parlant d'un compromís, d'una entrega, d'una implicació, molt més en l'àmbit personal.
Eva, jo et vull parlar, bueno, vull parlar en general d'un monòleg que vaig veure fa, no sé, una mica més de mig any o així, crec que abans de la pandèmia, que estava a Netflix, que es diu Jigsaw, que vol dir puzzle, i és d'un còmic escocès que es diu Daniel Sloss, i t'he de dir que és un monòleg que ha trencat un munt de parelles als Estats Units i ha causat divorcis i tal, perquè en 20 minuts que només dura el monòleg, és veritat que et fa pensar molt a replantejar-te de que t'han fet creure des de petit que has de trobar una mitja taronja o que la gent acostuma a tenir parella per por a estar sol, com si estar sol fos alguna cosa dolenta, i que potser quan portes molt de temps en una relació no saps com sortir d'aquesta relació. I llavors també et fa plantejar per què estàs amb una persona i et diu com, i fa una comparació de mira que hi ha gent al món i justament tu trobes a la teva persona adequada a pues, la teva universitat o perquè és la teva veïna i tot això. I llavors, arrel d'això, tu li dones voltes al tema i em sembla com a molt curiós i li volia comentar avui. No sé fins a quin punt creus que la gent es conforma amb el que té, pues, o per por de quedar-se sola o per estar acompanyat, bàsicament.
A veure, això de l'educació i de la mitja taronja és l'arrel. Bueno, haurem de dir, si destrossa matrimonis aquest monòleg, haurem de dir a l'audiència que no el miri per si un cas, no? Perquè si no els advocats augmentaran els seus ingressos i no cal. Però això de la mitja taronja sí que és cert, no? I és una terminologia errònia. Nosaltres com a éssers tenim plena llibertat. I nosaltres som una taronja completa. Llavors, nosaltres no hem de buscar a cap altra persona que ens completi ni ens complementi, perquè si no és l'altra meitat. Nosaltres som una taronja sencera, som persones que amb totes les capacitats, amb tots els recursos, amb tota la llibertat i plena de decisió vers la nostra pròpia vida, i nosaltres podem trobar una altra taronja exactament igual, no? I en tenim moltes de taronges, és a dir, allò que dius, no, és que amor, només n'hi ha un, no. Tenim moltes persones que hi podríem coincidir, no? I per això, doncs, bueno, hi ha moltes persones, doncs, que, bueno, t'aporten moltes coses. El quid de la qüestió és que tu, amb la persona amb la qual t'hi comprometis, doncs puguis portar una vida plena, no? I et puguis desenvolupar tal com ets, amb plena acceptació i plena confiança respecte de l'altre, i que es pugui viure la relació de parella des de la llibertat. Mira, us explico una anècdota. Com que abans he dit que m'agrada molt ballar, jo he
Vinga, va.
sigut, bueno, hi soc, no? És a dir, soc de sortir, diguem-ne, no? I ballo molt. I em fa molta gràcia, de vegades, ara no podem sortir a la nit i tal, però em fa molta gràcia quan de vegades algun cop surto per la nit, no? Que hi ha gent que es desmarxa, no? O es desfassa, i estic parlant d'adults, no de gent jove. I diu, para, i comenta, no? Per un dia que surto, no? Doncs m'assurto de mi mateix, no? O de mi mateixa. I això és un greu error. Perquè això vol dir que la teva relació de parella estàs com molt reprimit o no expresses o no vius la relació de la parella des de la llibertat i des de la llibertat entenent-la no com fer el que et doni la gana o el que tu vulguis, sinó una llibertat doncs, pactada, consensuada, de contribució i de col·laboració. Perquè d'aquesta manera tu pots sortir, no necessites evadir-te, necessites passar-t'ho bé amb les persones que ha sortit aquella nit, no? Llavors, això és molt important, no? És a dir, perquè una parella sigui duradera i aquest amor, no?, vagin avançant al llarg del temps i sigui estable, que no permanent, sinó estable, i després, si voleu, us dic la diferència, doncs hem de, no?, viure des d'aquesta llibertat.
Eva, aleshores entenc que quan no hi ha la llibertat és quan les coses es torcen i les parelles es trenquen. És la llibertat, per això en parlaves, i ho lligo amb una cosa que llegia ara fa uns quants dies, que és que el confinament ha fet que hi haguessin parelles que es trenquessin i que hi ha èpoques de l'any que també està demostrat que hi ha més trencaments, quan són, sobretot, èpoques de vacances.
Sí, la veritat és que després de les vacances les separacions o els divorcis tendeixen a pujar, no? No és només la llibertat un dels elements que fa trencar les parelles. Hi ha un que és molt important per a mi i que és la comunicació. És a dir, en les parelles, de poc a poc, es va deixant de parlar, deixant de comunicar, deixant d'expressar necessitats. I de vegades les parelles, sobretot aquelles que comencen a tenir fills, passen la seva vida a través dels fills i el seu tema de conversa, en la majoria dels casos, i ocupa pràcticament el 100% de les seves converses, són els fills. Llavors, aquest és un element molt, molt important a tenir en compte. És a dir, la parella ha de tenir un racó, un espai de parella on els fills no estiguin dins d'aquest espai i on hi hagi conversa de parella, de projectes, de les necessitats que tingui cadascun, de les il·lusions, del compartir i de l'acompanyar. Llavors, la comunicació és un tema elemental. I després un altre, no? La rutina moltes vegades, no?, ens va pesant, no?, entre la feina, els fills, el temps que portem amb aquesta persona. I jo penso que també és un ingredient necessari, indispensable, al tenir la capacitat de sorprendre la teva parella. O sigui, de que hi hagi sempre un element d'admiració, és a dir, tu has d'admirar a la teva parella. I de vegades el dia a dia ens porta a focalitzar-nos en allò que no fa bé, que no ens agrada, i de vegades no cal que siguin coses superimportants. Hi ha moltes parelles que s'enquisten en quotidianitats, com qui posa rentadores, qui fa més feina, qui no fa menys. Llavors, el tema és que l'altra persona, què és el que t'aporta i en què el pots admirar, perquè segur que la teva parella té alguna cosa, o almenys en la majoria dels casos, té algun element al qual tu puguis admirar i que la persona t'admiri a tu, no? I mira, no?, quan coneixem amb algú, sempre estem pendents de voler-lo agradar, no? I, no sé, som més detallistes, fem més sorpresetes, enviem aquell missatge bonic. Doncs jo faig una apologia a que les parelles que porten molts anys i molt de temps ho facin, perquè és possible i els efectes són extraordinaris, us ho puc garantir.
Eva, en relació a això que dius, les crisis de l'any, dels 3 anys, crec que diuen, i dels 10, són reals? Passa realment que quan tens una parella, quan portes un any, tens una petita crisi o un petit batxe, després als 3 anys torna a passar i als 10 torna a ser un altre cop igual?
Jo no posaria els números de forma tan concreta, no? El que sí que és cert és que, lògicament, les parelles doncs, tenen crisis, no? I moltes. Per què? Doncs perquè les persones anem evolucionant, anem creixent. Cadascú adquireix aprenentatges diferents perquè no només ens relacionem amb la parella, tenim vida exterior en el sentit de companys de feina, oci, altres interaccions. Llavors, anem madurant, ens anem fent gran, anem passant les etapes de la vida i anem aprenent diferents coses. Per això deia que la importància és la comunicació. El que sí que en la majoria dels casos, per experiència pròpia i per experiència de moltes persones doncs, a la consulta que tingui, tal, no? Doncs és quan arriba el primer fill, no? Que sembla una gran alegria i, sens dubte, és una gran alegria, però moltes parelles aquí pateixen una crisi important, no? Perquè passar de ser dos a ser tres i a tenir cura, i a part amb tota la casuística que porta un nen o una nena, no? Que deixes d'aquesta pèrdua de llibertat o d'aquests hàbits que tenies i d'aquest rol, doncs aquí sí que pot aparèixer la primera crisi important, no? A l'hora del naixement del primer fill. I bueno, a mesura que van passant els anys es van tenint crisis. El més important davant de les crisis és, un, ser conscient que la tens, i dos, comunicar-ho, parlar-ho, no quedar-te en el tinter. Una altra de les coses que fan les parelles, no, és donar per suposat. És a dir, això ja ho ha de saber, jo no ho he de dir. Ha de veure que estic malament, jo no sóc qui per reclamar-li un detall. Doncs això, si em permeteu dir-ho, no, i a totes les persones que ens escolten, és un petit error, és no recomanable. És a dir, si tu tens una necessitat, demana-la. És cert que el carinyo no es pidola en absolut, però bueno, potser l'altra persona doncs, no ho veu, està en un moment emocional diferent que el teu i, per tant, expressar aquesta necessitat és una bona oportunitat per reconduir la relació.
I tot es pot acabar reconduint? O les coses, quan al final es trenquen, en aquest cas, doncs, aquest amor o aquest carinyo que deies abans, que hi ha una barrera que separa una cosa de l'altra, quan deixa de ser-hi, deixa de ser-hi, ja està.
A veure, estimar és un verb, no? I com tot verb implica acció. I llavors una de les coses que es pot fer per reconduir aquesta estima, no? És fer coses, fer detalls, parlar, sorprendre, expressar, no? Admirar. Sí que en la majoria dels casos es pot reconduir, però no sempre, lògicament. O sigui, hi ha relacions de parella que pel motiu que sigui, no? I n'hi ha molts de motius, doncs arriben en una zona de no encontrament, no? És a dir, no, allò no es pot retrobar de cap de les maneres. Llavors, doncs, bueno, potser la solució és doncs, bueno, arribar a una tessitura doncs, de continuar doncs, la vida per separats, no? De la millor manera possible i ja està. Però en la majoria dels casos sí que hi ha fórmules de retrobament, d'implicació i de fer que aquell amor torni, no? a reflorir i a néixer, no? Arrel del que deia la Paula abans, no? Doncs de l'educació i de la mitja taronja i tot això, també tenim una idea molt romàntica del que és l'amor, no? De l'amor romàntic, les pel·lícules i que el patec del cor ha d'estar permanent, no? O les papallones dins de la panxa. Això no és real, és a dir, l'amor va evolucionant i va evolucionant a un amor serè, un amor de comprensió i un amor d'entesa, lluny d'aquestes papallones de la panxa, no? Llavors, bueno, s'ha de ser conscient, no, d'això.
Eva, seguint amb el tema de l'amor, les relacions a distància, i ho comentàvem a la reunió que avui parlaríem d'això, no sé si creus, jo sóc típica que penso que ojos que no ven, corazón que no siente, i que al final quan no tens contacte amb una persona, doncs les coses són més complicades. No sé com ho veus tu des del teu punt de vista i la teva experiència.
A veure, les relacions a distància són complicades, sobretot si no hi ha un fi, no, amb aquesta distància, és a dir, relacions a distància fins quan? Una altra cosa és una relació de parella consolidada que per els motius de feina o per qualsevol altre motiu doncs ha d'anar a treballar fora a l'estranger durant un període de temps que pot ser llarg, no? De 2, 3, 4 anys, 5, no? Però en aquestes relacions a distància sí que es poden mantenir. I aquí, sobretot, és el que comentava abans, no? La comunicació. La comunicació i el carinyo, els detalls, la percepció de que estàs amb l'altre en la distància. Això és important. Sobretot relacions a distància hi ha d'haver molt els detalls. Els petits detalls que sumen, no? El saber que aquella persona està allí, tot i els quilòmetres que els separen. Però ha d'haver una data de fi, no? Que pot ser més o menys... És important, perquè clar, a distància fins quan, no? De vegades al final doncs, també és molt important doncs, el contacte físic i el que dèiem, no? De tenir experiències comunes. Clar, amb una relació a distància és complexa tenir experiències comunes, però en un període de temps determinat i tant, es poden mantenir i fins i tot es pot fer créixer l'amor.
2 minuts perquè siguin en punt 5:45 de la tarda, ho haurem de deixar, però Eva... Ara mateix tenim un grup de WhatsApp amb la gent del programa que bull. Jo no, vaja, hi ha més de 40 notificacions que no he obert. No sé si s'està parlant molt d'amor i tot el que ens expliques, però que hi havien unes expectatives creades en el que ens explicaries avui, ja te les asseguro. A veure després què diuen tots els companys i companyes. Jo penso que ajudes també a entendre'ns millor a nosaltres mateixos. I si no, el proper dia ja t'ho explicarem.
Molt bé, estaré encantada de que m'ho expliqueu.
L'Eva Llàtzer, que és la presidenta del Col·legi de Psicologia de Tarragona i que cada 15 dies ens acompanya i comparteix uns minutets amb nosaltres. Eva, que vagi molt bé, a reveure. Fins aquí 15 dies.
Molt bé, a reveure.
Adéu, merci.
Pablo Jansat, tu has estat revisant tot el que diuen ara mateix els companys, el que bull les xarxes socials quan es parla de coses que tenen a veure amb les relacions entre persones?
No, no he estat seguint. De fet, l'última pregunta l'he fet per l'Ariadna de la Calle, que ella té una relació a distància, i així li regalava una pregunteta de la Eva. A veure si li serveix.
Doncs res. Mira, després li preguntarem a veure si li ha servit o no. Ho hem de deixar aquí,
que arriba... Ha sigut profitosa, tu, Eduard, la secció?
Sempre són profitoses les seccions, sempre s'aprenen coses noves, siguin de la temàtica que siguin. Així que res, està bé, vull dir, avui puc tornar a dir allò de no aniràs a dormir sense haver après una cosa nova. Per tant, hem d'estar satisfets sempre, adquirir coneixements, que ha de ser la finalitat de tot i de passar-ho bé a la vegada. Paula Jansà, que acabis de passar un bon dimecres. Fins demà.
Igualment, adeu.